I a l'ara. Jornada de vaga avui a les universitats catalanes contra els casos d'assetjament sexual per part de professors. Unes 200 persones estan concentrades ara mateix a plaça Universitat de Barcelona a punt de començar la manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Connectem amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs ja han començat a caminar fa 5 minuts i darrere d'una pancarta molt gran on posa fent fora els professors agressors. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans surt avui al carrer per denunciar casos d'assetjament sexual de professors alumnes. No els tenen comptabilitzats ni documentats. La portaveu del sindicat, Júlia Portet, ha explicat per què voldrien canviar els protocols.
Per anar a denunciar no és segur denunciar, no denuncien perquè creuen, bueno, es veurà afectada, no?, totes les seves notes, els seus estudis, però també la seva salut mental. Aleshores, a part del tema de l'anonimat, també hi ha un tema, i és que no hi ha mesures cautelars, no?, de cares al professor. Quan hi ha una denúncia, aquest professor no se l'aparta de la docència, aquest professor segueix exercint la docència a les aules i, per tant, les alumnes no estan segures en aquest espai.
La manifestació ha començat ara fa molt poca estona, estan caminant pel carrer Palai. La intenció és agafar Via Laietana avall i acabar davant el Departament d'Universitats. Coregen lemes tipus professor, agressor, rectorat, encobridor o pim-pam-pum, que no en quedi ni un.
Gràcies, Mont. Bon dia.
Bon dia.
I també un centenar de treballadors de l'Ajuntament de Girona han reprès avui les manifestacions sorolloses a la plaça del Bio, unes mobilitzacions que convoquen de manera indefinida per l'incompliment del govern amb el pacte que van signar el maig d'aquest any en què s'establia el pagament del 3% específic, el percentatge de la valoració i la funcionalització abans de finals d'any. Televisió de Girona, Mar Suí.
10 mesos més tard, els treballadors de l'Ajuntament han tornat a fer soroll davant de la institució. Des d'avui, indefinidament, reprenen les mobilitzacions a les 10 del matí per mostrar el seu descontentament per l'incompliment de l'acord per part del govern. Amb diferents instruments i petards, han reclamat que un 75% dels treballadors del consistori encara segueixen per sota del que haurien de cobrar segons la valoració. De fet, només són uns 300 els treballadors que han pogut acabar amb les desigualtats retributives. En general, pel que fa a les valoracions de treball, l'Ajuntament deu una mitjana de 340 euros al mes per treball. Alguns reben 50 o 100 euros menys per fer la mateixa feina que la resta de companys i d'altres fins a 600 euros menys al mes.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous 14 de desembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Jo. Amb Martí González.
Dijous 14 de desembre, avui hem de parlar de futbol, de les ressaques del Barça tant a la Champions masculina com femenina. Molt diferents les impressions. El masculí va perdre a Anvers 3-2, una derrota intranscendent ja esportivament, perquè el Barça serà primer de grup igualment al bombo de dilluns, al sorteig de vuitens, però que fa mal també per acabar de perdre també, com dèiem, a Girona. Contra el Girona, la diumenge passat, veurem si el Barça es pot recuperar sensacions dissabte que ve a Mestalla, al camp del València, el nou partit de Lliga. El Barça femení, en canvi, va golejar 0-6 al Rosengård suec a la Champions femenina i ja encarrila i molt la classificació per als quarts de final de la Champions amb 3 victòries en 3 partits. Parlem de futbol, però també de bàsquet, amb les ressaques també de l'Eurocup masculina i femenina, victòries tant de l'Uni Girona del Cadira Seu com de la Penya i també, en canvi, derrota del Barça, segona derrota del Barça, amb un sorprenent Baxi Manresa, que va assaltar el Palau, el primer equip que guanya el Palau aquesta temporada al Barça, en un partit avançat de la Lliga ACB. Futbol, bàsquet, però també pàdel, waterpolo, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.
Hey, hey.
Amb el triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça tanca la fase de grups de la Champions masculina amb derrota i sense recuperar sensacions.
Els blaugranes van perdre per 3-2 al camp de l'Anvers en un partit en què el conjunt belga va avançar fins a 3 ocasions. Només començar, Oriol Romeu va perdre una pilota a la frontal de l'àrea pròpia que els locals van aprofitar per avançar-se. Ferran Torres va empatar abans del descans, però la represa, en un contraatac, l'Anvers es va tornar a avançar. El juvenil Marc Guiu va fer l'empatge al temps afegit, però un minut després, un nou mal balanç defensiu del Barça va permetre a l'equip que entrena l'ex-blaugrana Marc Van Bommel sumar els primers punts a la Champions abans d'acomiadar-se d'Europa.
Malgrat aquesta derrota, el Barça va certificar la primera plaça del grup i ja espera rival per als vuitens de final.
Destaca, per exemple, el PSG de Luis Enrique, Dembélé i Mbappé, que va salvar els mobles i es va classificar com a segon del grup del grup de la mort. També hi ha tres equips italians com a possibles rivals, Nàpols, Inter de Milà i Lazio, a més de Leipzig alemany, el PSV Eindhoven neerlandès i el Copenhagen danès. El sorteig serà dilluns que ve al migdia i els vuitens de final es disputaran entre el 13 de febrer i el 13 de març de l'any que ve.
El Barça, que tornarà a jugar dissabte, un partit de nou molt important de cara a recuperar sensacions i a recuperar punts a la Lliga, més talla contra el València, i de la Champions masculina passem a la Champions femenina, on el Barça en aquest cas no falla.
No, aquestes no fallen. Les blaugrana van golejar el Rosengard suec per un contundent 0-6, ni el fred ni les baixes temperatures ni el rival van poder amb els gols de Vic en pròpia porteria, Salma i Pàtria abans del descans i Aitana Mariona i la jove central Martina Fernández a la segona part. El Barça suma la tercera victòria en 3 partits i lidera el grup A amb 9 punts.
Per cert, ahir us ho explicàvem que Mapi León va passar per quiròfan.
Sí, la central blaugrana va ser intervinguda satisfactòriament de la ruptura al menisc extern del genoll dret. Segons va explicar Catalunya Ràdio, Mapi es podia perdre el que resta de temporada.
En tot cas, estarà uns mesos de baixa Mapi León. Veurem com el que fa el Barça per substituir una important jugadora, evidentment, a la central esquerrana aragonesa. Atenció a això, la justícia assenyala, segons ha destapat la cadena SER, que el VAR va ometre imatges que tenia disponibles en el gol fantasma de l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat quan l'Espanyol s'estava jugant la temporada passada la permanència primera.
Va ser el 0-2 d'un partit que l'Espanyol va acabar perdent a 3, però que no li va servir al club pericú per acabar salvant-se. De fet, els serveis jurídics de l'entitat estan analitzant aquestes noves informacions incloses en una sentència judicial que avalen que el comitè posés els àrbitres a la nevera per aquests errors.
Veurem si l'Espanyol en pot treure alguna cosa o no d'això ara, ja, evidentment, molt temps després. I un últim punt de futbol, la selecció catalana amateur ha quedat fora de la Copa de les Regions pel resultat del sorteig.
Un sorteig que ha determinat que sigui Galícia, empatada amb Catalunya, qui jugui aquesta fase intermèdia. Els dos combinats jugaven el bitllet com a millors segons classificats de la fase de grups després de quedar empatats a 4 punts i una diferència de gols de més 1. Però la sort ha volgut que l'equip dirigit per Robert Vila finalitzi així la competició.
En bàsquet, victòries d'Esparon i Girona i Cadí-Laseu per encarrilar les eliminatòries als setzens de final de l'Eurocup femenina.
Les gironines van superar els ex-arongarès de 12 punts, 77-89, en un partit que va començar amb una hora i mitja de retard per goteres al pavelló. La tornada serà dimecres de la setmana que ve a Fontejau, el mateix dia en què el Cadí-Laseu també haurà de tancar la classificació per als vuitens a casa, després de guanyar ahir de 22 punts, 62-84, a la pista del Castors Brain belga.
Tot apunta, doncs, a uns vuitens de final amb duel català, ja que recordem, segons va determinar el sorteig, si passen l'un i el Cedi s'enfrontaran entre ells als vuitens de final. I a l'Eurocup masculina, també ahir, victòria soferta de la penya.
El Joventut es va imposar ahir de 2 per 83-81 a l'Olimpià de Ljubljana, un cué de grup, patint una mica més del compte, però encara encadenant la cinquena victòria consecutiva, la tercera ja en competició europea. La penya ja suma 6 triomfs a l'Eurocup i continua en posicions de play-off.
I a la Lliga CB, el Manresa va saltar ahir al Palau Blaugrana.
Els manresans es van convertir en el primer equip que guanya el Barça al Palau aquesta temporada en un final molt ajustat que es va deixar el 82-83 final. L'equip de Pedro Martínez suma la vuitena victòria i es posiciona per ser entre els 8 primers a la final de la primera volta i poder jugar la Copa del Rei, mentre que el Barça, que té 9 victòries, encaixa la segona derrota consecutiva i inesperada en Lliga després de caure diumenge passat a Saragossa.
El Barça torna a jugar divendres, demà també a casa, partit d'Eurolliga contra l'Armani de Milà, abans de rebre diumenge el Baskonia en una nova jornada de Lliga. I el Manresa rebrà dissabte el Nou Congost al Tenerife. I un últim punt de bàsquet, tornant a la categoria femenina, el Barça Sant Feliuenc confirma la greu lesió de Roseli Silva.
La jugadora veneçolana pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. En les properes setmanes serà intervinguda i es facilitarà un nou comunicat mèdic.
En hoquei patins, avui es disputa la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina amb quatre equips catalans.
A 8:45 es juga el duel català del grup B entre el Calafell i el Reus. Tots dos equips van debutar amb derrota i busquen el triomf per no quedar-se despenjats. Un quart d'hora més tard, al grup A, el Barça juga a la pista del Forte Italià. Els blaugranes volen sumar el segon triomf consecutiu a la competició continental i a la mateixa hora, però el grup C, el Lleida, també juga a Itàlia, en aquest cas a la pista del Tricino. Els del Segrià també busquen la primera victòria a Europa després de debutar amb un empat contra el Tomar portuguès.
En handbol, els clubs de la Lliga Sobal, ho explicàvem una mica ahir, han decidit finalment no disputar la Copa d'Espanya que s'havia de jugar aquest cap de setmana a Irún.
En un comunicat publicat ahir a la tarda, asseguren que els clubs s'han vist forçats a prendre aquesta mesura sense vots en contra en una assemblea general extraordinària. La Sobal apunta que després d'enviar tota la documentació necessària amb els compromisos ja tancats per a la celebració del torneig al president de la federació, Francisco Vázquez, no han obtingut resposta i, per tant, asseguren, no es donen les garanties suficients per escrit per part de la Federació Espanyola de respectar els drets adquirits per part dels patrocinadors i l'operador televisiu de la Sobal.
Recordem que aquesta competició l'havien de disputar els quatre primers classificats actualment a la Lliga Sobal, entre els quals hi ha els dos catalans, el Barça, que és líder, i el Granollers, que és tercer. En waterpolo, Sabadell acollirà un total de 5 campionats de natació l'any que ve.
El que més destaca és la Copa de la Reina de Waterpolo, que es disputarà a principis de maig a les instal·lacions de Can Llong, a la CUC Capital Vallesana.
En hoquei herba, ho explicàvem ahir en directe, el Polo i el Júnior ja coneixen el seu camí per a la final a 8 de l'EHL, la màxima competició continental.
En categoria femenina, el Júnior Sant Cugatenc buscarà millorar el tercer lloc obtingut fa dues temporades, enfrontant-se primer als quarts de final contra el Loreto irlandès. I a la masculina, el Polo barceloní es veurà les cares a quarts contra el Pinoquet neerlandès, un dels anfitrions d'aquesta fase final, que es disputarà del 28 de març a l'1 d'abril a Amsterdam.
En pàdel, aquest migdia ha arrencat ja el Barcelona Master Final del World Padel Tour, l'últim torneig de l'any que reuneix els 16 millors jugadors i les 16 millors jugadores de la temporada.
El Palau Sant Jordi acull aquesta competició des d'avui fins diumenge, amb dues jugadores catalanes en el quadre femení, la número 1 del món, la reusenca Ari Sánchez, i la barcelonina Lucía Sainz. L'objectiu de l'organització és aconseguir un nou rècord d'assistència i acomiadar el World Padel Tour després d'una dècada abans de la unió de circuits amb la Premier Padel el 2024. Fa un any hi van assistir més de 12.000 aficionats i enguany s'espera arribar als 14.000.
I un últim punt, en tenis taula, avui té partit important el Borges a la Superdivisió masculina.
Duel pendent de la quarta jornada entre els borgencs, que aquesta temporada lluiten per evitar la part baixa i amb un rival directe ara mateix, el Collado Mediano. L'enfrontament començarà a les 7 de la tarda.
I ja és dijous i tocarà passar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. Dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
Sí, a les 4 de la tarda, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV, duel de Lliga Elite de futbol entre el Viladecans i el Vic. I a un quart de set, el millor bàsquet amb el duel català de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Unis Girona i el Movistar Estudiantes corresponent a la 12a jornada.
Això serà dissabte i diumenge més futbol, més bàsquet i també hoquei patins.
Doble ració, de fet, de futbol a la xarxa diumenge al migdia, en què destaca el partidàs entre Europa i Lleida Esport tercer i primers classificats al grup 3 de la segona federació masculina a 1:45. A la mateixa hora, en exclusiva a la xarxa Més, duel de tercera federació entre el Castelldefels i Muntanyesa. I ja a la tarda, a 4:45, duel de l'hoquei Lliga Plata masculina entre Vic i Olot. I dues hores més tard, bàsquet de Lliga EVA amb el partit contra el Club Bàsquet Castelldefels i el Club Bàsquet Navàs.
Dijous 14 de desembre, 14 minuts passant de la 1 al migdia, comencem parlant de futbol i d'una nova derrota del Barça masculí, en aquest cas intranscendent a nivell esportiu, però que deixa de nou males sensacions per mirar de capgirar la dinàmica. Els blaugranes van caure 3-2 al camp de l'Anvers belga en l'últim partit de la fase de grups de la Champions, un resultat que, com dèiem, permet igualment al Barça ser primer de grup i estar al bombo dels caps de sèrie del sorteig de dilluns que ve, de vuitens de final, però que, per exemple, el priva de cobrar els famosos 2,8 milions d'euros per la victòria i, a més, no deixa enrere el soroll de l'última derrota en Lliga contra el Girona. Per al tenis, Xavi Hernández, s'havia generat una tensió innecessària.
Recuperar la gent, sobretot anímicament, però bé, tinc la sensació que ja s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup, i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim. D'on venim i on estem. L'any passat estàvem a l'Europa League en aquestes alçades, i fa dos anys igual. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor. Però, dit això, doncs, que estem vius.
Ahir el Barça va sortir amb un equip ple de jugadors que fins ara han tingut pocs minuts, començant per un debutant, el juvenil Héctor Fort, i un Oriol Romeu desdibuixat al mig del camp, que surt a la foto un dos dels gols del conjunt belga, que es va acomiadar d'Europa guanyant davant de la seva afició a tot un Barça. Els gols brones els van fer Marc Ferran Torres i un altre juvenil, Marc Guiu, un dels pocs que surt reforçat del partit d'ahir. En qualsevol cas, el Barça, que ja pensa en possibles rivals per als vuitens de final de la Champions, us els explicàvem abans, destaca, per exemple, el PSG de Luis Enrique, Dembélé i Mbappé. Hi ha tres italians, Nàpols, Inter de Milà i Lazio, el Leipzig alemany, el PSV Eindhoven neerlandès i el Copenhagen danès. En principi, la cirereta de la ventafocs d'aquests possibles rivals de segons de grup dels vuitens. El sorteig dilluns que ve al migdia i els vuitens es disputaran entre el 13 de febrer i el 13 de març de l'any que ve, del 2024. I a la Champions masculina, la Champions femenina, on el Barça sí que va guanyar clarament 0-6 al camp del Rosengård suec, sobreposant-se al fred i a la gespa artificial. A més, podent fer descansar les jugadores més habituals i donant oportunitat a les més joves. De fet, una d'elles, la que s'entra de 19 anys, Martina Fernández, va fer el sisè gol. Així ho destacava el tècnic Jonathan Giraldez.
Molt content perquè, bueno, hi havia jugadores que volíem donar-li descans, una d'elles era la Caro. Hem pogut fer canvis que també, bueno, hi havia jugadores que necessitaven, com Pàtria, Aitana, Salma, i després han pogut debutar o jugar, participar, jugadores que estan en dinàmica de primer equip, jugadores que han pujat per aquest partit només, com la Bartel o Ari Arias, que avui no ha tingut l'oportunitat i la va tenir l'altre dia, i bé, estan per ajudar-nos, realment tenen molt bon nivell perquè estan fent les coses molt bé i nosaltres estem necessitades de jugadores, i el fet que puguin venir, que puguin conviure amb les jugadores del primer equip, crec que és important.
El Barça, que ja suma el 9 de 9 a la Champions, encarrila molt la classificació per als quarts de final, a falta de dues jornades perquè acabi la fase de grups. A l'altre partit del grup, victòria per la mínima 1-0 del Benfica contra l'Eintracht de Frankfurt. Les Blaugranes encara han de jugar dos partits abans que acabi l'any, diumenge a la Lliga F contra el Granadilla de Tenerife i la setmana que ve contra el mateix Rosengård, en aquest cas a casa. En bàsquet tenim moltes coses també a repassar, començant per les victòries europees de l'Espart Unic Girona i del Cadí la Seu a l'Eurocup femenina i de la Penya a l'Eurocup masculina. En la competició femenina, els dos equips catalans encarrilen ja la classificació per als vuitens de final, que, recordem, els enfrontaria entre ells, amb dues victòries de domicili que han de tancar la setmana que ve a casa. Les gironines van imposar de 12-77-89 als Èxers d'Hongarès en un partit que va començar més d'una hora tard, més d'una hora i mitja tard, de fet, per unes goteres al pavelló. Així ho valorava l'entrenadora Laura Antoja.
Una cosa peculiar, que és començar molt tard un partit que semblava que inclús podíem no jugar-lo, però al final molt contenta de la reacció de l'equip, perquè després d'estar una hora esperant en un vestidor, som capaços de sortir en el partit molt concentrades, amb ritme, amb intensitat, sabent que era una pista molt difícil i era un partit que ens hi jugàvem molt. Hem tingut aquesta capacitat. És veritat que després elles han començat a contactar, han començat a destruir molt i hem fet una mica la baixada, però al tercer quart tornem a demostrar que estem dins de partit.
Més 12 per a l'Uni, que haurà de tancar dimecres, com dèiem, de la setmana que ve l'eliminatòria a Fontajau, i més 22 per al Cadí la Seu, que va fer un gran partit a Bèlgica perquè va imposant-se 62-84 a la pista del Castors Brain. Ho agulla de ràdio, Sergi Guiu.
L'equip de la Seu d'Urgell va deixar molt encarrilat els 700 de final de la competició europea després de disputar el partit d'anada a la pista del Castors Brain belga i fer-ho de forma meritòria, aconseguint controlar l'enfrontament en gairebé la seva totalitat. Després d'un primer quart força igualat, els segons 10 minuts van ser del Cadí la Seu, el qual va aconseguir un parcial de 15-24 que els va permetre, un cop iniciat el tercer quart, sentenciar pràcticament el partit, aconseguint un parcial de 12-21 al seu favor. Els darrers 10 minuts en van ser uns de seriosos defensivament per part del Cadí la Seu, el qual en cap moment va veure perillar la victòria i posar peu i mig als vuitens de final. Fabián Tellez, entrenador del Cedis, valorava així el triomf, tot fent menció especial a una jugadora.
El partit en general jo crec que l'hem controlat des de bon principi i, bueno, la diferència a nivell de tirs lliures, que jo crec que ha sigut per mi massa, 33 oportunitats d'anar al tir lliure del rival per 12 nostres. La segona part, jo crec que el criteri arbitral ha canviat totalment i això ha fet que potser una renta que podia ser més gran, doncs no he pogut assumir-la. Però bueno, content per l'equip en general i content per una jugadora que portava temps treballant, que porta temps treballant molt bé, que és la Sierra Campisano, que ha fet un partidàs.
Amb 27 punts, Campissano va ser la màxima anotadora del partit i es va posar l'equip a les seves esquenes. El proper partit del Sèrie serà aquest dissabte a 7:45 de la tarda al Palau d'Esports davant el Jairis.
Gràcies, Sergi. A l'Eurocup masculina, victòria patida i de la penya a casa contra l'Olimpia de Ljubljana, el cué del grup, de 2:83-81. El Joventut no va fer un bon partit i li van faltar continuïtat, tal com reconeixien el tècnic Carles Durant i l'escorta Pep Busquets.
Sí que és veritat que ens ha faltat en algun moment una mica de contundència, que quan estàvem 4-6 a dalt, anar-nos a 10. Bueno, també és veritat que jo també he rotat molt, he fet que molts jugadors participessin i pot ser que això també ens ha trebat una mica en el ritme.
Un partit lleig, jo crec que podríem haver guanyat més fàcil al final. Crec que les coses no les hem fet tan bé com les estem fent els últims partits, però bueno, com tu has dit, victòria és una victòria. Fa un mes tenir victòries era molt difícil i ara sembla més normal, o sigui que també hem de valorar que hem guanyat el partit i que hem fet el treball.
En qualsevol cas, com sentia, la penya suma la 6a victòria a l'Eurocup, la 3a consecutiva, i continua amb la bona dinàmica. El proper partit, diumenge, que ve a Fontajau, duel català contra el Bàsquet Girona amb la lluita per la classificació per la Copa del Rei en joc, i qui va donar un pas important ahir per aquesta Copa del Rei és el Baxi Manresa, que es va convertir en el primer equip que guanya aquesta temporada al Palau Renal contra el Barça, un Barça que ha encadenat dues derrotes consecutives i inesperades totes dues de la CB. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Nit històrica pel bàsquet manresà després de guanyar la pista d'un equip que encara no havia perdut com a local en aquest duel avançat de la jornada 15 de la CB. L'equip va dominar tots els quarts en un partit molt igualat i decidit gràcies a un tir lliure del base Dani Garcia. El Baxi va saber aguantar la pressió i es va endur una victòria que té un valor incalculable per l'escenari i també per les aspiracions de ser a la Copa del Rei. En roda de premsa, Pedro Martínez creu que l'equip no agafarà excés de confiança després d'aquest triomf.
Llavors, de les victòries també et tens que recuperar, diguem, no? I hi ha victòries que són més difícils de recuperar-te, diguem, no? Aquesta segurament ho és per al fet de que comentava el teu company, de que és un partit històric, massa eufòria i tal, no? Llavors ens tenim que recuperar, i però això són paraules, o sigui, ho tenim que fer cadascú individualment per arribar al dissabte a la tarda el més preparats possible, no?
Els manresans es col·loquen amb un balanç de 8 victòries i 6 derrotes en 7a posició a la taula.
I en hoquei patins, avui torna la Champions masculina amb la segona jornada i com a plat fort tenim un duel català al grup B entre Calafell i Reus. Tots dos venen de perdre la primera jornada i, per tant, una derrota avui els deixaria en una situació difícil de cara a la classificació per als quarts. La prèvia des de Ràdio Bellvei, David Cantó.
Un club petit Calafell que afronta el partit com a recta final d'aquest 2023, un any que l'entrenador Ferran López considera que ha estat duríssim per a l'equip, pel nombre de partits i per la càrrega física i mental.
Un cop s'acabi, doncs, també tindrem el premi una miqueta del descans, que és supernecessari, i el que volem és competir molt bé al Joan Ortoll, fer-nos forts a casa de la Champions i aspirar absolutament a tot, a classificar-nos i sense renunciar en cap cas a res.
López recorda que han jugat molts partits contra el Reus.
Penso que hi haurà poc factor a la sorpresa. El Reus és un equip, doncs, que penso que està jugant bé i que segurament, doncs, algun partit, doncs, el resultat el podria acompanyar en forma més positiva, però al final l'esport tots sabem com és, perquè nosaltres mateixos això també ens ha passat.
L'entrenador avança que hauran de controlar molt bé les individualitats del Reus.
I també, doncs, certs aspectes del joc col·lectiu, tant en defensa com ofensivament. En defensa et plantegen algunes variants, doncs, que hem de tenir en compte. I amb atac, doncs, no només pel desequilibri individual, sinó pel joc col·lectiu, que bé, és un equip, doncs, que arriba a porteria, que proposa i que al final has d'estar molt alerta.
El Calafell-Reus es jugarà aquest vespre a 9:15 al Joan Ortoll.
Gràcies, David. Aquest Calafell-Reus, com dèiem, a 9:15. L'altre partit del grup entre l'Esporting de Portugal i el Benfica jugarà el mes que ve. I a 9:15 serà el torn del Barça, també avui, que té una visita complicada a la pista del Forte dei Marmi italià. Escoltem el tècnic l'Orana Edu Castro.
Sabem que venim a una pista molt complicada, que Champions, ja l'any passat ens va tocar en el grup venir aquí, vam treure un empat, tot i que era l'últim partit de la fase grups, i ja no jugàvem res, però aquest és un equip que no només juga molt bé a hoquei, sinó que s'ha reforçat molt bé, amb tres fitxatges de luxe, que ho estan fent molt bé a la Lliga Italiana, que ja vam fer un molt bon partit a Barcelos, només caient per un gol. Serà molt complicat, sabem on venim i el que hem de fer.
El Barça acaba de golejar el Liceu en la primera jornada, mentre que els italians van perdre per la mínima Portugal contra el Barcelos. I finalment, el grup C, el Fincas Pres Lleida, visita també a 9:15 una altra pista italiana, la del Tricino. Després d'empatar fa dues setmanes amb el Tomar portuguès en l'estrena històrica de l'equip lleidatà a la màxima competició continental, avui l'equip de la capital del Segrià buscarà la gesta de guanyar un equip italià que va perdre per la mínima en la primera jornada a la pista del vigent campió d'Europa, al Porto. I un waterpolo, un últim apunt, ahir vam saber que les instal·lacions de Can Lluc Campllong a Sabadell acolliran al maig la fase final de la Copa de la Reina. Ens ho amplia des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Una competició que tornarà a la Finet Work Aquàtics de Campllong 4 anys després de fer-ho per última vegada, just abans de l'esclat de la pandèmia. En total, serà el 7è cop que s'organitzi a Sabadell. La gran novetat seran les dates del 3 al 5 de maig. La celebració de l'Europeu al gener i del Mundial al febrer ha obligat a endarrerir tot el calendari, inclosa aquesta competició que s'acostumava a decidir entre els mesos de febrer i març. L'Astralpool, a tot això, defensarà el títol aconseguit fa uns mesos a Terrassa, seu de les últimes dues edicions, com a rivals de les de David Palma, i seran el Sant Andreu, el Mataró, el Terrassa, el Mediterrani, l'Etxeide, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Fins aquí l'enjoc d'aquest dijous 14 de desembre, en què recordem ja ha començat el Barcelona Masters Final de Pàdel, en aquest cas del World Padel Tour, l'últim de l'any. En aquest cas ja primer partit en joc de la categoria femenina. Ara mateix ha guanyat el primer set el Bea González i Delfina Brea contra Claudia Jensen i Vero Virceda per 6-0. En el segon set ja estan a punt de tancar el partit 5-2 per Bea González i Delfina Brea. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc. Mitja hora d'esport català de la xarxa de comunicació audiovisual amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
Bon dia i bon dijous, 14 de desembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 14 de desembre, dia en què hem de parlar de la derrota del Barça envers ahir per tancar la fase grups de la Champions masculina de futbol i de la golejada del Barça a Suècia a la Champions femenina de futbol. Futbol, però també bàsquet, amb les victòries d'Esperon i Girona i Cadí la Seu i Joventut a l'Eurocup femenina i masculina. També la victòria del Manresa al Palau Blaugrana contra el Barça en Lliga CB, però també Champions d'hoquei patins. Avui tenim jornada, segona jornada amb quatre equips catalans i també pàdel amb el Màster Final de Barcelona i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martín.
En futbol, el Barça tanca la fase de grups de la Champions masculina amb derrota i sense recuperar sensacions.
Els blaugranes van perdre per 3-2 al camp de l'Anvers en un partit en què el conjunt belga es va avançar fins a 3 ocasions. Només començar, Oriol Romeu va perdre una pilota a la frontal de l'àrea pròpia que els locals van aprofitar per avançar-se. Ferran Torres va empatar abans del descans, però a la represa, en un contraatac, l'Anvers es va tornar a avançar. El juvenil Marc Guiu va fer l'empatge al temps afegit, però un minut després, un nou mal balanç defensiu del Barça va permetre a l'equip que entrena l'ex-blaugrana Marc Van Bommel sumar els primers punts de la Champions abans, això sí, d'acomiadar-se d'Europa.
Marta, aquesta derrota al Barça certifica la primera plaça del grup i ja espera rival per als vuitens de final.
Sí, destaca, per exemple, el PSG de Luis Enrique, Dembélé i Mbappé, que va salvar els mobles i es va classificar com a segon del grup de la mort. També hi ha tres equips italians com a possibles rivals, Nàpols, Inter de Milà i Lazio, a més de Leipzig alemany, el PSV Eindhoven neerlandès i el Copenhagen danès. El sorteig serà dilluns que ve al migdia i els vuitens de final es disputaran entre el 13 de febrer i el 13 de març de l'any que ve.
L'explicarem, evidentment, aquí a l'Enjoc dilluns. El Barça tornarà a jugar dissabte en un partit de nou molt important de cara a la recuperar sensacions a la Lliga, a Mestalla contra el València, i de la Champions masculina a la Champions femenina, on el Barça, en aquest cas, no falla.
No, les blaugranes van golejar el Rosengard suec per un contundent 0-6. Ni el fred, ni les baixes, ni el rival van poder amb els gols de Vic en pròpia porteria, Salma i Patri abans del descans, i Aitana Mariona i la jove central Martina Fernández a la segona part. El Barça suma ja la tercera victòria en 3 partits i lidera el grup A amb 9 punts.
Atenció a això, la justícia assenyala, segons ha avançat la cadena SER, que el VAR va ometre imatges que tenia disponibles en el gol fantasma de l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat quan l'Espanyol s'estava jugant la temporada passada a la permanència primera.
Va ser en el 0-2 d'un partit que l'Espanyol va acabar empatant a 3, però que no li va servir al club perico per acabar salvant-se. De fet, els serveis jurídics de l'entitat estan analitzant aquestes noves informacions incloses en una sentència judicial que avalen que el comitè posés els àrbitres a la nevera per aquests errors.
Veurem si l'Espanyol en pot treure alguna cosa o no això d'això ara, tenint en compte que ja fa moltes jornades, que ja fa molts mesos i que l'Espanyol, com dèiem, ara mateix és quarta segona divisió. I un últim punt de futbol, la selecció catalana amateur ha quedat fora de la Copa de les Regions pel resultat del sorteig.
Sí, un sorteig que ha determinat que sigui Galícia, empatada amb Catalunya, qui jugui aquesta fase intermèdia. Els dos combinats jugaven el bitllet com a millors segons classificats de la fase de grups després de quedar empatats a 4 punts i amb una diferència de gols de més un. Però la sort ha volgut que l'equip dirigit per Robert Vila finalitzi així la competició.
En bàsquet, victòries d'Esperon i Girona i Cadí la Seu per encarregar les eliminatòries a setzens de final de l'Eurocup femenina.
Les gironines van superar els ex-arongarès de 12 punts, 77-89, en un partit que va començar una hora i mitja de retard per les goteres al pavelló. La tornada serà dimecres de la setmana que ve a Fontejau, el mateix dia en què el Cadí la Seu també haurà de tancar la classificació per als vuitens a casa, després de guanyar i de 22 punts per 62-84 a la pista del Castors Brain belga.
Tot apunta, doncs, a uns vuitens de final amb duel català, ja que com va determinar el sorteig, recordem, si passen l'un i el Cedis s'enfrontarien entre ells. I a l'Eurocup masculina també ahir victòria soferta de la penya.
El Joventut es va imposar ahir de 2 per 83-81 a l'Olímpia de Ljubljana, el cué de grup, patint una mica més del compte, però encadenant la cinquena victòria consecutiva, la tercera en competició europea. La penya ja suma 6 triomfs a l'Eurocup i continua en posicions de play-off.
I a la Lliga CB també ahir el Manresa va saltar al Palau Blaugrana.
Els manresans es van convertir en el primer equip que guanya el Barça al Palau aquest aquesta temporada en un final molt ajustat que va deixar el 82-83 final. L'equip de Pedro Martínez suma la 8a victòria i es posiciona per ser entre els 8 primers a la final de la primera volta i poder jugar a la Copa del Rei, mentre que el Barça, que té 9 victòries, encaixa la segona derrota consecutiva i inesperada en Lliga, després de caure diumenge passat a Saragossa.
Un partit avançat a la 15a jornada per l'atapeït calendari que té el Barça, que torna a jugar divendres, demà mateix, també a casa, partit d'Eurolliga contra l'Armani de Milà. En hoquei patins, avui es disputa la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina amb 4 equips catalans.
Sí, a 8:45 es juga el duel català del grup B entre el Calafell i Reus. Tots dos equips van debutar amb derrota i busquen el primer triomf per no quedar-se despenjats. Un quart d'hora més tard, al grup A, el Barça juga a la pista del Forte Italia. Els blaugranes volen sumar el segon triomf consecutiu a la competició continental i a la mateixa hora, però el grup C, a Lleida, també juga a Itàlia, en aquest cas a la pista del Tricino. Els del Segrià també busquen la primera victòria a Europa després de debutar amb un empat contra el Tomar portuguès.
En handbol, els clubs de la Lliga Sobal han decidit no disputar finalment la Copa d'Espanya que s'havia de jugar aquest cap de setmana a Irún.
En un comunicat publicat ahir a la tarda, asseguren que els clubs s'han vist forçats a prendre aquesta mesura sense vots en contra en una assemblea general extraordinària. La Sobal apunta que després d'enviar tota la documentació necessària amb els compromisos ja tancats per a la celebració del torneig al president de la federació, Francisco Vázquez, no han obtingut resposta i que, per tant, asseguren no es donen les garanties suficients per escrit per part de la Federació Espanyola de respectar els drets adquirits per part dels patrocinadors i l'operador televisiu de la Sobal.
Recordem que aquesta competició la vindrà a disputar els 4 primers classificats actualment a la Lliga Sobal, entre els quals hi ha els dos catalans, el Barça, que és líder, i el Granollers, que és tercer. En waterpolo, Sobal acollirà un total de 5 competicions de natació l'any que ve.
La que més destaca és la Copa de la Reina de waterpolo, que es disputarà a principis de maig a les instal·lacions de Can Llong, a la cocapital vallesana.
En pàdel, aquest mateix migdia, ha arrencat el Barcelona Master Final de World Padel Tour, l'últim torneig de l'any, que reuneix els 16 millors jugadors i les 16 millors jugadores de la temporada.
El Palau Sant Jordi acull aquesta competició des d'avui fins diumenge, amb dues jugadores catalanes en el quadre femení, la número 1 del món, la reusenca Ari Sánchez, i la barcelonina Lucía Sainz. L'objectiu de l'organització és aconseguir un nou rècord d'assistència i acomiadar el World Padel Tour després d'una dècada abans de la unió dels circuits amb la Premier Padel del 2024. Fa un any hi van assistir més de 12.000 aficionats i enguany s'espera arribar als 14.000.
De moment, en el primer partit està a punt de tancar-lo la parella formada per Bea González i Delfina Brea, en el primer partit de la categoria femenina, als quarts de final, que guanyen per 6-0 i 5-4 a Claudia Jensen i Vero Birceda. Després començarà el primer partit, en aquest cas, de la categoria masculina, i aquesta tarda debuta la número 1 del món, la reusenca Ari Sánchez. I un últim punt, en tenis taula, 8è partit important al Borges, a la Superdivisió masculina.
Duel pendent de la quarta jornada entre els borgencs, que aquesta temporada lluiten per evitar la part baixa, i el rival directe ara mateix, el Collado Mediano. L'enfrontament començarà a les 7 de la tarda.
I com cada dijous hem de repassar el menú esportiu de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa, dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
Doncs sí, Martí, a les 4 de la tarda a la xarxa Més i a l'Enjoc TV, duel de la Lliga Elite de futbol entre el Viladecans i el Vic. I a un quart de set, el millor bàsquet amb el duel de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Uni Girona i Movistar Estudiantes, corresponent a la 12a jornada.
I això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei patins.
Doble ració, de fet, de futbol a la xarxa diumenge al migdia, en què destaca el partidàs entre Europa i d'Esportiu, tercer i primer classificats al grup 3 de la segona federació masculina, a 1:45. A la mateixa hora, en exclusiva a la xarxa Més, duel de tercera federació entre el Castelldefels i Muntanyesa, i ja a la tarda, a 4:45, duel de l'hoquei Lliga Plata masculina entre Vic i Olot, i 2 hores més tard, bàsquet de Lliga EVA amb el partit entre el Club Bàsquet Castelldefels i el Club Bàsquet Navàs.
Ladies and gentlemen, let's go. Dijous 14 de desembre, 9 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol i d'una nova derrota del Barça masculí ahir, en cas, en aquest cas, intrascendent a nivell esportiu, però que deixa de nou males sensacions per mirar de capgirar la dinàmica i la derrota de diumenge passat a Montjuïc contra el Girona. Els blaugranes van caure 3-2 ahir al camp de l'Anvers, belga, en l'últim partit de la fase de grups de la Champions masculina, un resultat que, com dèiem, permet igualment al Barça ser primer de grup i està l'ombo del cap de sèrie del sorteig de dilluns que ve, per als vuitens de final, però que, per exemple, el priva de cobrar els famosos 2,8 milions d'euros per la victòria i, a més, no deixa enrere el soroll de l'última derrota en Lliga, com deien, contra el Girona. Per al tècnic, Xavi Hernández s'havia generat una tensió innecessària.
Recuperar la gent, sobretot anímicament, però bé, tinc la sensació que s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim. D'on venim i on estem. L'any passat estàvem a l'Europa League en aquestes alçades i fa 2 anys igual. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor. Però, dit això, doncs, que estem vius.
En qualsevol cas, el Barça ja pensa en possibles rivals per als vuitens de final d'aquesta Champions, ja els coneix tots. Destaca, per exemple, el PSG, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Dembélé i Mbappé, que ja també hi ha tres italians, Nàpols, Inter de Milà i Lazio, el Leipzig alemany, el PSV Eindhoven neerlandès i el Copenhagen danès. El sorteig dilluns que ve al migdia, els vuitens de final tindran lloc entre el 13 de febrer i el 13 de març de l'any que ve. I de la Champions masculina, la Champions femenina, en el Barça sí que va guanyar clarament 0-6, en aquest cas, al camp del Rosengård suec, sobreposant-se al fred i també a la gespa artificial, a més de poder de fer descansar a jugadores més habituals i donant oportunitats a les més joves. De fet, una d'elles, la central de 19 anys, Martina Fernández, va fer el 6è gol. Així ho destacava el tècnic Jonathan Giraldez.
Molt content perquè, bueno, hi havia jugadores que volíem donar-li descans, una d'elles era la Caro. Hem pogut fer canvis, que també, bueno, hi havia jugadores que necessitaven, com Patri, Aitana, Salma, i després han pogut debutar o jugar, participar jugadores que estan en dinàmica de primer equip, jugadores que han pujat per aquest partit només, com la Bartel o Ari Arias, que avui no ha tingut l'oportunitat i la va tenir l'altre dia, i bé, estan per ajudar-nos, realment tenen molt bon nivell perquè estan fent les coses molt bé i nosaltres estem necessitades de jugadores, i el fet que puguin venir, que puguin conviure amb les jugadores del primer equip, crec que és important.
El Barça que ja suma el 9 de 9, 3 de victòries de 3 partits, i encarrila molt la classificació per als quarts de final. A falta de 2 jornades encara perquè acabi la fase de grups. A l'altre partit del grup, victòria per la mínima 1-0 del Benfica contra l'Eintracht de Frankfurt. Les blaugranes encara han de jugar 2 partits més abans que acabi l'any, diumenge a la Lliga F contra la Granadilla de Tenerife i la setmana que ve contra el mateix Rosengård, en aquest cas a casa. En bàsquet també tenim moltes coses a repassar, començant per les victòries europees de l'Espart i Girona i del Cadí la Seua, l'Eurocup femenina, i de la Penya a l'Eurocup masculina. La competició femenina, els dos equips catalans, encarrilen ja la classificació per als vuitens de final, on s'enfrontarien, recordem, entre ells, amb 2 victòries a domicili que han de tancar, d'acabar de tancar la setmana que ve a casa. Les gironines es van imposar de 12, 7, 7, 8, 9 als Exat hongarès en un partit que va començar més d'una hora i mitja tard per unes goteres del pavelló. La crònica és de Televisió Girona, la Laia Revert.
El partit va començar gairebé 2 hores més tard de l'inici previst per unes goteres al pavelló, però res va servir per impedir que l'Espart Girona es coronés un dia més en aquesta competició. Encara que les gironines no van lluitar el seu millor partit al segon quart, van marxar amb un avantatge de 3 punts al descans. Ara bé, la segona part va sentenciar l'enfrontament i també la bona trajectòria que portaven en aquesta competició gràcies a l'encert de Morgan Berch i Sandra Higuera-Vide. Tot i algun entrebanc, l'Uni es van dur un triomf important superant el conjunt hongarès per 12 punts. Una victòria que costa l'Espart els vuitens de final, encara amb el partit de tornada pendent dimecres que ve a Fontejau.
Gràcies, Laia. Més 12 per l'Uni en l'anada, que haurà de tancar, com dèiem, dimecres de la setmana que ve a l'eliminatòria de Fontejau, i més 22 per el Cadí la Seu en l'anada, també a domicili, en un gran partit a Bèlgica, que va acabar imposant-se 62-84 a la pista del Castors Brain. Escoltem a l'entrada del Cedis, Fabio Antelles, evidentment satisfet.
El partit en general jo crec que l'hem controlat des del principi, i bueno, la diferència a nivell de tirs lliures, que jo crec que ha sigut per mi massa, 33 oportunitats d'anar al tir lliure del rival per 12 nostres, la segona part jo crec que el criteri arbitral ha canviat totalment i això ha fet que el millor de renta que podia ser més gran, doncs no he pogut assumir-la, però bueno, content per l'equip en general.
La setmana que ve, com dèiem, les tornades a casa, a Fontejau i al Palau d'Esports de la Seu, respectivament. Si passen, com dèiem, tots dos catalans l'eliminatòria, els vuitens s'enfrontaran entre ells, Cadí la Seu i Uni Girona, amb la tornada a Fontejau. I a l'Eurocup masculina, ahir victòria soferta de la penya a casa contra l'Olimpia de l'Obliana, el cué del grup, de 2, 83 a 81. El Joventut no va fer un bon partit i li va faltar continuïtat, però va acabar fent els deures i sumant una nova victòria, la sisena a l'Eurocup. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
El Joventut encadena el seu cinquè triomf consecutiu contra el cué de l'Eurocopa, com és el CD Vita, Olimpia Ljubljana, i el guanya per 83 a 81. Els eslovens van disposar de 2 triples per guanyar el partit, però els van fallar els 2. Andrés Feliz va ser clau en el tram final, assumint el lideratge i anotant una cistella determinant a 30 segons d'acabar el partit. Una de les revelacions dels últims enfrontaments, Pep Busquets, que no va jugar el segon temps, reconeixia el mal partit de la penya, però també destacava que s'havia sumat una nova victòria.
Un partit lleig, jo crec que podríem haver guanyat més fàcil, al final crec que les coses no les hem fet també com les estem fent els últims partits, però bueno, com tu has dit, victòria és una victòria. Fa un mes tenir victòries era molt difícil i ara sembla més normal, o sigui que també hem de valorar que hem guanyat el partit i que hem fet el treball.
El tècnic Carles Duran reconeixia que segurament havia faltat més intensitat, però també recordava que havia fet moltes rotacions per preservar jugadors per diumenge a Girona i que potser havien perjudicat el joc de l'equip.
Sí que és veritat que ens ha faltat en algun moment una mica de contundència, que quan estàvem 4 o 6 a dalt, anar-nos a 10. Bueno, també és veritat que jo també he rotat molt, he fet que molts jugadors participessin i potser que això també ens ha trebat una mica en el ritme.
Carles Duran va deixar fora de la convocatòria a Kenny Cherry i a Crack, perquè tenia 14 jugadors disponibles i només en podia convocar 12. Els verdinegres tindran avui festa i demà ja tornaran a la feina per preparar el maig de diumenge a Fontejau contra el Girona, amb l'obligació de guanyar si la penya vol mantenir opcions a la Copa. Ahir un rival directe, com és el Manresa, va guanyar el Barça al Palau Blaugrana.
Gràcies, John. El proper partit diumenge que ve a Fontejau, duel de la penya, duel català contra el bàsquet Girona, amb la lluita per la classificació per la Copa del Rei en joc. I qui va donar un pas important ahir per aquesta Copa del Rei, ho explicàvem, era el Baxi Manresa, que es va convertir en el primer equip que aquesta temporada guanya el Palau Blaugrana contra un Barça que encadena dues derrotes consecutives i inesperades totes dues a la CB. El tècnic blaugrana, Roger Grimau, reconeixia el mal moment de l'equip.
Sens dubte és el pitjor moment des que estic aquí, a nivell de resultats i a nivell una miqueta de sensacions. Però bé, això és una roda, va molt ràpid i ja no et dona temps per res. Evidentment, ens hauria d'estar millor i no haver tingut aquest... És evident que hi ha tants partits i tantes setmanes tan dures que si enganxes una dolenta penalitza molt. Bueno, a sortir d'això, a sortir més forts, no tant pel avui que també, però un parell de dies dolents que ens ha costat derrota. I res, a seguir, no hi ha més.
I per part del Manresa, el tècnic Pedro Martínez mirava més enllà, en el proper partit de dissabte.
Les victòries també et tens que recuperar, diguem, no? I hi ha victòries que són més difícils de recuperar-te, diguem, no? Aquesta segurament ho és per al fet de que comentava el teu company, de que és un partit històric, ara massa eufòria i tal, no? Llavors ens tenim que recuperar, i però això són paraules, o sigui, ho tenim que fer cadascú individualment per arribar al dissabte a la tarda el més preparat possible, no?
Això no s'atura i dissabte comença una nova jornada de Lliga ACB. El Manresa rebrà el Tenerife a les 6, mentre que el Barça tornarà a jugar a casa, en aquest cas diumenge, contra el Baskonia. Un Barça que juga abans, demà mateix, tornar a l'Eurolliga, també a casa, en aquest cas contra l'Armani de Milà. En hoquei patins, avui torna la Champions masculina en la segona jornada. Com a plat fort tenim duel català entre el grup B, entre el Calafell i el Reus. Tots dos venen de perdre la primera jornada i, per tant, una derrota avui els deixaria en una situació més complicada de cara a la classificació per als quarts. La prèvia és de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
Després d'una dolorosa desfeta a casa davant l'Sporting de Portugal, el Reus Deportiu Virgínies visita Calafell amb l'objectiu de sumar de 3, a part de tornar a mostrar una millor versió que en els últims compromisos de Lliga, on la falta de gol i de solvència en les transicions defensives estan repercutint en els resultats dels reusencs. De fet, a l'hoquei Lliga masculina, fa dues jornades, els rojinegres van ser els únics en vèncer a casa al Liceo, però en la darrera jornada van caure enfront al Caldes per 3-1. Reusencs i calafellencs es coneixen bé, ja que els dos conjunts han jugat 3 vegades en els darrers 3 mesos. La darrera van signar un empat a 2 que precisament va valdre la classificació dels dos equips en aquesta fase de la Champions masculina. El partit amb el Calafell es jugarà a 2:15 del vespre al pavelló Joan Ortoll.
Gràcies, David. Calafell-Reus el Joan Ortoll a 8:45. L'altre partit del grup entre l'Sporting de Portugal i el Benfica jugarà el mes que ve, el gener. I el 3:45, també avui, serà el torn del Barça, que té una visita complicada a la pista del Forte dei Marmi italià. Escoltem un dels jugadors més destacats del conjunt blaugrana, Ignacio Labart.
Con ganas de hacer un buen partido, rematar el año como queremos y creo que merecemos, que venimos en una liga muy buena desde el inicio de la pretemporada. Sabemos que va a ser un reto muy difícil, pero el objetivo es sacar los tres puntos, encarar el 2024 con 6-6 en Champions, con una muy buena dinámica en liga y ojalá lo consigamos porque creo que el equipo lo merece.
El Barça que ve de golejar el Liceo en la primera jornada, mentre que els italians van perdre per la mínima Portugal contra el Barcelos. El duel entre gallecs i portuguesos avui a 8:45. I finalment el grup C, el Finques Prats Lleida, visita també a 8:45 una altra pista italiana, la del Tricino. Després d'empatar fa dues setmanes amb el Tomar portuguès en l'estrena històrica de l'equip lleidatà a la màxima competició continental, avui l'equip de la capital del Segrià buscarà la gesta de guanyar un equip italià que ve de perdre per la mínima, això sí, a la primera jornada a la pista del vigent campió d'Europa, el Porto. Ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
Després de debutar a la fase de grups de la Champions amb empat davant el portuguès Tomar, el Finques Prats Lleida ha enfilat el primer desplaçament, en aquest cas a Itàlia, per veure's les cares amb el Tricino, un conjunt que és l'actual campió de Copa i la Lliga italiana, a més de guanyar la competició europea ara fa dos anys. Del rival, l'entrenador del Finques Prats Lleida, Edu Amat, en deia això.
L'actual campió de la Lliga italiana, que a més, bueno, l'any passat va guanyar Lliga, va guanyar Copa, va guanyar tot, absolutament tota Itàlia, que a més ve de guanyar diumenge a casa el que fins ara era líder de la sèrie AU aquest any, que era el Forte. Llavors, anímicament, ells també estaran amb la moral pels núvols i de ben segur que havent perdut el primer partit de Lliga, de la fase de grups de la Champions, i debutant a casa, voldran que els tres punts es queden a casa, no? Per tant, espera un partit molt complicat, molt dur, però que ningú dubti que sortirem a pista amb l'objectiu dels tres punts, com sempre.
Un Finques Prats Lleida, ho hem anat dient en les últimes setmanes, que està vivint la fase de grups de la Champions sense pressió, però amb la màxima ambició i competitivitat possible. Jordi Badia, jugador llistat, explicava com estan vivint el somni europeu.
Per nosaltres això, un somni fet realitat. A més, tenim la sort de que ho estem podent fer com aquell que va als amics, perquè tenim un vestidor que és espectacular, que ens portem super bé entre tots. I ara que ens toqui viatjar, doncs segur que ens ho passarem d'allò més bé, més enllà del partit, farem bona pinya, ens unirem una mica més si és possible, i tot això s'agraeix i també fa que d'aquestes coses te'n recordis el dia de demà quan ja no sigui jugador. I pues això, toca disfrutar-ho, viure l'experiència que ens ha regalat l'esport aquest any i segur que donarem el màxim per treure tot el positiu possible i intentar seguir fent història.
Els llistats que van viatjar a Itàlia aquest dimecres estan immersos al grup C de la Champions, el partit a la pista del Tricino, a una hora més o menys de Venècia, donarà el tret de sortida avui a 8:45 de la nit.
Gràcies, Sergi. I no deixem l'estic, que ho explicàvem ahir en directe, el Polo i el Júnior ja coneixen el seu primer rival a la Final 8 de la EHL. De fet, coneixen tot el camí cap a aquesta final europea de la màxima competició continental. A la masculina, el conjunt barceloní s'enfrontarà al Pinoquena irlandès, als quarts, mentre que a la femenina, el Júnior santcugatenc s'enfrontarà als quarts contra el Loreto italià. Si passen a les semifinals, es trobaran el guanyador del Club de Campo Mannheimer. Joan Garcia, Cugat Mèdia.
El primer equip femení del Júnior ja coneix el rival que tindrà els quarts de final de l'EHL a la màxima competició continental el 28 de març a Amsterdam. Serà el Loreto d'Irlanda, un equip a priori assequible. El guanyador d'aquesta eliminatòria de quarts de final s'enfrontarà al vencedor del partit entre el Club de Campo madrileny i el Mannheimer alemany. D'aquesta manera, Guille Carnicer, el tècnic del Júnior, valorava el sorteig.
Bé, estem contents perquè, per una banda, evitem els rivals locals, que són sempre els favorits, que són els equips holandesos. També hem evitat el Club de Campo, ja que a nivell personal, doncs, ja que juguem a Europa, doncs, crec que una de les dels al·licients és jugar contra equips nous i contra altres països i contra diferents estils de joc. Per tant, també contents d'evitar doncs, l'equip local.
Aquesta serà la quarta participació europea del Júnior. Les dues primeres van ser 1993 i 2018, però era la segona competició europea, l'Eurochampions Trophy. La darrera, a l'EHL, va ser el 2022, amb una medalla de bronze, i ara espera aquest 2024 en un estadi de luxe, al Wagener Stadium d'Holanda.
I abans d'acabar, un apunt de pàdel, perquè avui arrenca el Master Final. Ja, de fet, ja ha arrencat de Barcelona de World Padel Tour, l'últim Master Final abans de la Unió l'any que ve dels dos circuits, que encara reuneixen els 16 millors jugadors i les 16 millors jugadores del Palau Sant Jordi. Ahir va tenir lloc la presentació i podem escoltar les dues úniques catalanes, la número 1, ja confirmada, la reusenca Ari Sánchez.
Por suerte, el objetivo está cumplido, así que estamos muy contentas. Y nada, que tenemos muchas ganas de terminar bien el año. Creo que nos merecemos terminar bien. Ha sido un año espectacular y obviamente ganar aquí en casa, en Barcelona, en el Palau, en el último torneo, creo que sería algo súper especial. Me haría mucha ilusión llevarme este título y terminar el año coronándonos como maestros, así que vamos a dar todo.
I també reconeixia que seria especial aquest últim torneig de l'any la barcelonina Lucía Sainz, que jugarà aquest Master Final amb una parella poc habitual, una de les germanes Sánchez de la Hieto.
La verdad es que para mí estar en casa siempre es especial. Espero que este año se sigan cumpliendo nuevos récords, que sería súper bonito acabar aquí pues con una gran fiesta. Y luego bien jugar con Mapi, pues es la primera vez que vamos a jugar, vamos a ver quién juega en el revés. Y disfrutar e intentar darle pues un final de fiesta a ella, que se lo merece por todo lo alto, y luego lo celebraremos con Majo, que no nos olvidamos de ella.
Acaba d'acabar el primer partit del torneig, el duel de quarts de final en categoria femenina que enfronta Claudia Jensen Ibero, que ha enfrontat a Claudia Jensen Ibero Bercera contra Bea González del Febrea, que han guanyat, en aquest cas per un contundent 6-0 i 6-4. Ja, per tant, ja són a semifinals. Aquesta tarda debutarà la número 1 del món, la reusenca Ari Sánchez, amb la seva companya Paula José María. Acaba de començar ara mateix, s'ha estrenat el torneig masculí, amb l'enfrontament entre Juan Tello i Alex Ruiz contra Fede Chingoto i Paquito Navarro. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, divendres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat. Plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats, amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat. Ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87,
i a un clic a tecasàbat.com.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Música.
to do. The things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses.
Bona tarda i benvinguts a l'informatiu migdia. Us parla Ana González.